Ens sabem històries del boi, com sempre, amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia, bon
dia. I calorosos dies.
Sí, déu-n'hi-do.
Com ho portes?
Fatal, a mi la calor no m'agrada.
No t'agrada la calor?
Jo soc de la primavera, tardor, hivern. D'estiu ho passaria pel damunt.
Sí, home, però tenim aquí molta gent que està gaudint, no? Aquests dies aquí a les platges i això que t'ha agradat tant a tu.
Sí,
les platges, no?
Sobretot. Però tothom bufa, eh? Hasta els que els agrada.
Sí, és veritat.
Sí, els que els agrada l'estiu em comencen a renegar. També.
És que es nota aquesta calor, què hem de fer?
Tots els extrems són dolents, sí, és el que passa.
Sí, tens raó.
Ahí farem.
Doncs, Ernest, avui de què parlarem?
Bé, avui parlarem, comentarem un article publicat a la primavera de 2010, el número 24, que està dedicat doncs, a una botiga del poble, és a dir, que des del centre d'estudis vam pensar que seria una bona idea doncs, fer un seguit d'articles dedicats al comerç tradicional rodec, no?, i van començar posant especial esment a tres botigues centenàries, que han arribat a centenàries i que algunes hi han plegat, no? Llavors, per ordre d'antiguitat del que se suposa que la data, per la data que ja eren a Roda, van començar per Cal Carnisser, que fundat l'any 1897.
Molt bé, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Que no vaig fer,
doncs avui o potser demà. Doncs avui a Històries del Boi parlem de Cal Carnisser.
Cal Carnisser, una botiga doncs, centenària, que bé, ja arribarà al final, no?, quan ho comenti, però ja que ha plegat a la seva ubicació tradicional del poble, bé, ja arribarà, que això és el final de l'article, no?, que encara quan es va fer l'article encara estava en vigència. Bé, a Cal Carnisser, els seus fundadors van ser Miquel Mestre Mateu i Dolors Mestre Carreres, un matrimoni de Bonastre, es van casar a Bonastre, i van posar allà a Bonastre una carnisseria, però al cap de molt poc temps van veure que potser no hi havia massa futur, i es van traslladar a Creixell, tampoc els hi devia fer gaire el pes, i al final van vindre a Roda, i es van instal·lar a Roda. No sé si es van comprar una casa al carrer Valls, o la van llogar en principi, però aquesta casa va ser de la seva propietat. Es van instal·lar doncs, al carrer Valls, i van obrir la carnisseria a Cala Flores, el que avui en coneixem com a Cala Flores, una casa que està situada davant de l'antic ajuntament, que després va ser doncs, una taverna, va ser una botiga de l'Enriqueta i la Maria Baldric i després doncs, de Joan Parés. No? Ells van posar primer la botiga aquí, en aquest espai, i més endavant la van ja traslladar tot just als baixos de l'ajuntament, al costat de l'escorxador municipal, perquè Roda teníem antigament escorxador municipal, que va funcionar fins als anys 60. Per tant, van col·locar doncs, la botiga allí. Venien doncs, la carn a la botiga de sota l'Ajuntament, al costat de l'escorxador. La llet diu que la venien a la casa on vivien, al carrer Valls, i el ramat el guardaven a una casa, a Cal Siso, que està al carrer de Montjuïc. Per tant, tenien molt, molt repartit. Una anècdota que diu que expliquen els vells del poble, que explicaven, i ens ho van explicar la família de Cal Carnisser, no? Que és el que em van donar les dades, vaig fer jo l'article. Diu que aquest el Miquel Mestre, doncs, també feia tertúlia aquí a la casilla, no? La casilla, un lloc molt habitual de reunir els homes.
Era el punt de trobada, allò, no?
El punt de trobada de xafardeig masculí.
Imagina't.
S'ha de dir, perquè la fama de xafarderes les tenen les dones.
Exacte. Cria fama.
Això menys, però quan un home xafarder, supera.
Sí.
I aquí la casilla era el punt neuràgil de xafardeig masculí que repassava i es vigilava a mig poble, perquè recordem que el poble era molt venut i allò era al mig tot just, no? Doncs bé, doncs el carnisser diu que va dir, bueno, me'n vaig a casa a fer-ne tres. I és a dir, que al cap de 9 mesos justos li van néixer trigèmins, és a dir, 3 criatures.
Uix.
Dues van sobreviure i l'altra va morir, però vull dir, la brometa li va sortir cara, no? Diu que doncs, el 30 de novembre del 1888 van néixer aquestes 3 criatures de Cal Carnisser. Aquesta primera generació de carnissers, no? la Dolores, com s'acostumava a dir doncs, a les dones que es deien Dolors, es deia més aviat Dolores, doncs es catalanitzava d'aquesta manera, Dolores, que era tot un caràcter, es veu que era forta, dominant, doncs era tot un caràcter, negociant, no? Era la mestressa dels diners, diu, que guardava sota la faldilla dins una bossa de roba, doncs cosida la faldilla, allí guardava, controlava els diners.
Ah, molt bé.
Ella portava la casa, la botiga. el seu home pasturava el ramat i cuidava de que reproduís, no? Anar reproduint i anar augmentant el ramat. Mm. I diu que també era remeier, no? Curandero, que diríem. Curava espatllats, tancament d'ossos, constipats, llumats, no? Amb les seves corresponents oracions. Doncs es dedicava doncs, a aquesta feina que segurament que això era totalment no es cobrava, no? Mm-hmm. Aquesta feina, aquesta, diu que la va heretar doncs, la seva jove, Teresa Garriga, uns anys més tard, no? Quan ell ho va deixar de fer, li va passar els seus coneixements a la jove, i la jove doncs, era la que s'encarregava doncs, de fer aquest servei a la població. Si creu o no s'hi creu, però si més no, molta gent que jo he conegut gran que es havien sotmès a aquests tractaments i deien que els hi funcionava.
Ah, mira.
Pues si tu creus, i això sí, també sí, ajuda, i per què no?
Sí,
per
sí.
Què no? No seré jo que ho negui. Uh-huh. Bé, a la segona generació va ser el continuador, doncs l'hereu, no? Com a tradició, doncs, l'hereu que es deia Manel, doncs l'hereu, el primer fill, va ser el continuador de la nissaga de carnissers. De moment conreava les terres que la família havia anat comprant perquè eren els pares els que portaven el negoci. El seu germà, un d'aquells dos bessons que van sobreviure, fou conegut com el graller de Roda perquè es veu que era un gran sonador de la gralla. I es va fer molt conegut a tota la comarca perquè era un dels grups millors de gralles del moment, no? El grup que pertanyia al carnisser de Roda, el Josep Mestre. També es conta, no?, que aquella època, doncs, a la missa de Nadal, a matines, que es feia a les 5 de la matinada, no?, quines ganes, no?, a les 5 de la matinada, en ple hivern, aixeca't, en ple hivern, al principis d'hivern, aixeca't per anar a missa, no?, ara es fa a les 12 o a les 11, és una hora més humana. Bé, es deia matines, perquè es feia a la matinada, ja. Doncs es feien unes misses conegudes com a pastorals, i un dels seus, diem, trets característics era que els pastors del poble hi participaven, assistint, doncs, vestits en samarra, sarró i la barretina catalana, portaven un bé al coll i a l'hora de l'ofertori oferien, doncs, coloms, una gàbia de coloms que deixaven anar, oferien el bé i deixaven anar uns coloms, i a Roda diu que volaven i es posaven al cap damunt de l'altar major, al costat del Pare Etern, una imatge que hi havia el Pare Etern, no?, de l'antic altar major desaparegut a la Guerra Civil. Bé, el cal carnisser, doncs, pagaven en certa manera els drets de pastura, evidentment, pasturar un ramat, però a mica per les terres que tenien ells no era suficient per alimentar-lo. Doncs ells pasturaven en terres d'altres veïns del poble, que estaven d'acord, i com a dret de pastura, com a pagament, doncs els hi pagaven en carn, amb espècies per les festes de Nadal, i després també en fems per amonar doncs, les terres que conreaven aquests veïns. Mm. Diu que pasturaven cada dia de l'any, totes festes incloses, excepte els dies que feia molt mal temps. Aleshores, al ramat els hi donaven, a dintre el corral, pells d'ametlles seques, que els hi proporcionaven els pagesos de Roda i també els gratificaven amb carn. I també compraven diu farratge, palla i una espècie que es deia herb, que era una mena de veces seques pels anyells i per les femelles que havien acabat de parir perquè fessin més llet. Quan una femella diu que estava a punt de parir, de tindre el seu anyellet, ja no sortia a pasturar, la tenien al corral, però si els càlculs fallaven i la criava doncs, a fora al camp, doncs, evidentment, ho feia, la naturalesa sàvia, i els carnissers s'emportaven l'anyellet, que no podia ni caminar, dintre del civader, que era com una mena de sarró on portaven el dinar, i el portaven doncs, fins a casa, fins al corral de Cal Siso. Bé, la Dolors, la fundadora, la matriarca d'aquesta família, diu que va morir doncs, el 19 de febrer de l'any 1942, no? La primera mort d'aquesta nissaga, ja rodenca, provinent de Bonastre. Diu que el Miquel, doncs, també el pastor, no? s'emportava a pasturar la cabra de Cal Oliverà, una de les pairalies importants de Roda, per agraïment, perquè podien pasturar les seves terres. En aquest cas, doncs, potser en lloc de pagar-los en carn, doncs, els hi prenien la cabra a pasturar. Bé, i això s'explica perquè el fet d'anar a portar la cabra amunt i avall, tenien una minyona a Cal Oliverà, que es deia Lola Guixens, que era de Bonastre, i amb el tracte d'anar a buscar la llera Cal Carnisser, la cabra amunt i avall, doncs, al final doncs, es va casar amb el Miquel, ja seria la tercera generació, el fill de la segona generació, mm-hmm. aquest que es comportava la cabra a pasturar, no? Sí. Aquest Miquel que hem conegut doncs, encara tots els que tenim, bueno, a Roda uns quants anys, o no tants, no? Doncs el Miquel es va casar amb la Lola i van ser l'hereu, i van formar la tercera generació de carnissers. Van tenir dos fills, Maria i Manel, que coneixem tots, no? La Maria Carnisser i el Manel Carnisser, el marit de la Fanny, que és el que va seguir a una quarta generació. També expliquem doncs, el boi doncs, durant la Guerra Civil, s'ha de llegir, no? Tots els avatars, les dificultats, els patiments, com tothom van patir el seu negoci, no? Van ser obligats pel comitè local de deixar els locals dels baixos de l'Ajuntament i ells van tornar o van instal·lar al sotaescala del carrer Valls la seva botiga. En aquella època el proveïment de carn estava molt controlat, no?, per l'escassetat i tot plegat, molt controlat, molt vigilat, inclús multat si no se complien les normes que imposaven, tant el que era el carn com el pa, no?, els dos productes més controlats perquè no hi haguessin fraus en la seva distribució. Diu que pagaven, acabada la guerra, doncs van tornar als baixos de l'Ajuntament i doncs pagaven un lloguer anual de 100 pessetes a l'Ajuntament. Vull dir que no era... Bueno, en aquella època, esclar, en aquella època, déu-n'hi-do, però bueno, suposo que devia ser assumible, no? Bé, van tornar als baixos de l'Ajuntament i l'any 43, ja uns anys més tard, és a dir, 3 anys després d'acabar la guerra, ja pagaven de lloguer doncs 200, anava a dir 200 euros, 200 pessetes anual. Això era de la botiga, ja no de l'escorxador. Bé, doncs, passada la guerra ja, doncs, el Manel, em dit, no, com a hereu, doncs, ja ajudava a la família, treballava a la família com a pastor. La Maria, la germana, la Maria Carnisser, doncs, ja ajudava a casa, evidentment, ja se n'en cuidava de la casa, amb aquesta edat, no?, amb 13 anys de la família, se'n cuidava, també ajudava a l'escorxador, a escombrar els restes orgàniques que deixen els ramats quan acaben de passar. Ja ho recordo molt bé, que tot era un munt de conguitos a centenars, no?, i la Maria doncs, era l'encarregada als 13 anys de tot això, de la família, d'ajudar a la botiga, de l'escorxador, d'escombrar, i a més anava a escola a les monges, vull dir, polifacètica, vull dir, les nenes d'aquella època, uns fenòmens,
A la força, pobres, a la força.
Sí, i tant que sí. Evidentment, el ramat, a mesura que se n'encuidaven ells, els pastors de la família, no?, Manel, es anaven reproduint i era tan extens que es van haver de dividir en dos ja pel pasturatge, el de cabres i el de bens. I van haver inclús de llogar un pastor doncs, per aquesta tasca, perquè un pastor sol doncs, no ho podia fer. Dic, els dies que més venien era el diumenge. El diumenge, tot just després de la missa primera. Recordem que a Rodes feia, i amb els pobles, una missa a les 8, potser del matí, i al sortir de missa, jo també ho recordo a casa que venia en pa, que també hi havia molt de moviment acabar la missa, no? Parlem de cal carnisser, doncs aquell era el dia que venien més, la gent diu que comprava les dones, no? Cara trinxada doncs, per fer la cardolla, la pilota i cigrons bullits. Era el que més es consumia el diumenge, no? El diumenge, si més no, doncs, per fer l'escorregut, no? Que era el plat que quasi feien totes les cases del poble. Per embolicar la carn feien servir paper d'estrassa, ho pesaven en balances d'aquelles de dos plats, aquelles romanes antigues, i que es feia qui volia doncs, la torna, no? Quan ho pesaven, si no acabava de fer el pes, posaven de torna un tros de carn més senzill. La torna, si no fa el pes, és acabada, pam, d'ajustar-ho amb una carn més senzilla i sortia més econòmic també el preu de la carn si acceptaven la torna. De vedella diu que només en venien per la festa major. Oh. Era una menja tan exòtica, tan cara, que possiblement poques famílies de Roda doncs en podien comprar i en venien, clar, en aquesta data sola, que ells no diu que no... que llogaven a una carnissera que es deia la Lola de Cal Miquelot, del Vendrell, sí. Doncs la llogaven perquè, diu, ella era una experta en lligar-la, en preparar-la, diu que portava un davantal tot emmidonat, amb un ram d'ofàguima, d'alfàbrega, sí. Pit, bueno, feia... es recordava que feia molt de goig, i suposo per l'alegria de la festa major, i poder menjar vedella la gent encara...
Home, imagina't.
Encara més, no? Bé, els budells, diu, com que ells esquarteraven, feien la matança a l'escorxador, com dèiem, sí. Doncs els budells, els prims, diu que els grossos els llançaven i els prims doncs, els rentaven i els venien a un que era el tieso de la Pobla.
El tieso
de la Pobla, vull dir, el renom que tenia, i diu que aquest el venia a fàbriques d'embotits i també per fer cordes de guitarra. Déu-n'hi-do. Les pells diu que les curaven dels animals amb un producte que es deia arsenical i els penjaven...
Ja pel nom, imagina't, eh?
Sí. Diu que ho penjaven a les golfes del carrer Valls, no?
Sí.
Inclús la Maria que arriba a ser, no? La Maria que també va ser dels que van aportar informació i en deia, diu, sí, feia una oloreta que Déu-n'hi-do, no?
Un tufo, no?
Un tuf que Déu-n'hi-do, que vull dir que ho guardaven doncs, a les golfes, i vulguis o no, s'havia d'ensumar.
Sí.
Aquí el Boi també explica la manera que mataven doncs, els animals, no? Que els baixaven del corral de Cal Siso, del carrer de Montjuïc, que els agafaven a les potes del darrere i amb les del davant mirant, caminant fins a l'escorxador, més endavant amb un carretó.
No cal que m'expliqui.
Sí, i llavors ens explica el procediment. Això ja no, qui vulgui que ho recuperi pel Boi, i si no, n'hi ha la venda encara, qui vulgui saber, que és molt interessant. Sí. És que aquests bois o aquests articles, jo ara parlo de les tres botigues, perquè centenàries, que en aquest cas és carnisseria, un forn i una botiga de comestibles i estanc, és molt bonic perquè és la forma de vendre i d'entendre un negoci que avui és totalment que incomprensible, no? No té res a veure amb la venda, absolutament res. És la manera que es portava un negoci, el dificultós, el dur que era, sí, no? I d'altra manera, també molt familiar, molt amb un contacte molt íntim amb la gent del poble, molt que proposava doncs, que era això, una amistat amb la gent, no? Un tracte molt diferent de la fredor dels súpers, no? Una,
sí,
manera diferent,
sí, sí,
que
però, diferent.
Bueno, ja ha passat, no? Bé, diu que es proveien de les aus, no? Conills i de gel, diu que es proveien dels pollastres que només es venien per Nadal i la Festa Major. Els proveien de pollastres doncs, dels corrals dels veïns de Roda, que ja en criaven, i els que no gastaven ells ho venien doncs, a Cal Carnisser per la gent doncs, que no tenia diguem, bestiar propi. Tot i amb això, un dia a la setmana, la Lola i la Maria, la filla, se n'anaven a Mas de Nin, a la masia de Mas de Nin, caminant i portaven, diu, dos pollastres, dos aus, cada una a la mà, vives, i cap a la carnisseria de Roda. També diu que anaven amb el cotxe de línia a Tarragona i amb uns cistells adequats per l'ocasió, portaven també plens de pollastres. El gel, diu que els proveïen, el gel ja era per guardar amb neveres d'aquestes de gel d'abans, per guardar, doncs, com bonament podien, que es conservés millor doncs, la carn, no? l'aviram. Anaven el Miquel anava a la Torre d'en Barra amb la bicicleta, havia adaptat un caixó de zenc a darrere i posaven de les barres de gel allí i cap a Roda. I diu que també en tren, també hi anaven la Maria i la Lola en tren a Vendrell, a proveir de gel, que el deixaven doncs, a fora diem, com no sé, com els trens d'abans, hi havia un trosset que exterior i perquè no fes mulla de dintre el deixaven allí. Bé, la Maria es va casar l'any 58 amb Ramon Bonant de Cal Blanc, no? Un any més tard va néixer la seva filla Elisabet, va ser un part dur, difícil, complicat, que va haver de romandre, perillós inclús a l'hospital amb molt de temps, no? La mare, la Lola, evidentment, doncs, el que va fer estar al costat de la seva filla, però el que dia amb la botiga sense dependenta va ser el Manel, el seu fill, el germà de la Maria, que es va posar a la botiga, mai a la vida hi havia estat, no? Doncs es va haver, de sobte es va haver de posar a la botiga, la van ajudar alguna dona de Roda, però es va posar a despatxar la botiga, i aquesta feina la va alternar doncs, amb el pasturatge i l'escorxament del bestiar. Bé, quan no pasturaven, ja compraven els... Hi va haver un moment doncs, que van deixar doncs, el pasturatge, perquè ja era complicat tot plegat, no? Les van urbanitzar moltes terres, moltes finques, les carreteres estaven molt més plenes de cotxes, era perillós creuar amb el ramat. El que diem l'evolució dels temps, es van haver obligats a deixar de... van haver de deixar de pasturar i compraven els xais, els bens, a Reus, i diu que els anaven a... ho feien tots els carnissers de la contrada, no? Anaven a Reus, triaven els bens que volien i els marcaven amb el senyal de cada carnisser. I llavors un pastor els portava a cada poble pels camins de transhumància, que podien estar un parell de dies. Evidentment, en l'evolució, més endavant ja arribaven en camions, no? Bé, l'any 1965... ja hi havia el projecte d'enderrocar l'antic ajuntament per fer el nou, van a veure's obligats a deixar doncs, els baixos. Ells havien comprat un terreny aquí a la plaça dels Pins, bueno, en el carrer Major, plaça dels Pins en aquella època, no, carrer Major, carrer Nou, i es van fer la casa i la botiga doncs, aquí a aquesta cantonada, que és on ha arribat fins fa poquet. No? Evidentment van enderrocar l'ajuntament i va desaparèixer l'històric escorxador. aquí ja estan instal·lats aquí, llavors també ja venien conills, llavors compraven amb un ferri i amb un astre. No, això s'explica perquè és curiós, perquè el Manel anava amb el seu cotxe, no? Aquí diu la marca i tal, i anava amb un astre casa per casa a buscar els conills, a comprar amb un ferri, es veu que ja ho estava més ben organitzat i els centraven, centralitzaven tots en un habitatge sol. Ah. Però és el que diem, no? El bestiar que venien, ara t'ho porten tot a casa, fàcil, mort, escorxat, a punt de posar el taulell. Llavors es havien d'espavilar en tren, a peu, casa per casa, no? De tota manera.
No?
Uh-huh. Exacte. Bé, el 23 d'abril de l'any 69, el Manel es va casar amb Francesca Parés, la Fanny, que també es va incorporar doncs, al negoci, no? Uh-huh. Es va incorporar al negoci, estava a la carnisseria que van posar l'any, dos anys abans, al Mare Nostrum, a l'edifici Mare Nostrum, així a Costa Daurada, i ella estava allí, més endavant ja es va incorporar plenament a la carnisseria de Roda, ja. A l'any 1987, ja, ens anem acostant cada vegada més cap aquí, la van remodelar la botiga, la van ampliar, la van modernitzar, no? Van ampliar l'obrador. A partir d'aquella època ja van fer elaboració pròpia de productes del porc, que van vendre doncs, a la botiga ja fins al seu tancament, que va ser l'any 2014. El 2014 el boi, doncs, encara, quan es va fer, encara no havien tancat. Mm-hmm. Jo crec que no m'equivoco, que va ser el 2014. I és a dir que aquesta quarta generació de carnissers que van donar servei doncs, al poble de Roda, és a dir, es van tancar el negoci, però no del tot, perquè encara aquesta botiga que està al Mare Nostrum encara continua vigent, no? Venen el producte, el bon producte.
I tant, la Jordina.
Sempre, exacte, el bon producte que sempre el poble doncs, està acostumat a rebre, que el carnisser, i doncs la Jordina doncs, està a la botiga, obren tot l'estiu, no? Sí. I durant el cap de setmana, durant tot l'any, una bona part de l'any tenen obert. Per tant, centenària i més, no? Perquè no ha mort del tot, no? Al contrari, al poble de Roda sí que ens hem quedat, malauradament, una botiga menys que de les tradicionals, però és així, eh? Doncs és el que hi ha. Cal carnisser fins al 2014, però a la platja continua encara.
Doncs sí.
I bé, com tot,
S'ha acabat
el punt final.
S'ha acabat aquest article.
Exacte.
Molt bé, doncs, Ernest, moltes gràcies. Bona setmana.
Bona setmana a tothom.